Acabem el curs ja d'aquí no res, però evidentment ens quedava una darrera masterclass del nostre guru tecnològic, del nostre genial conductor també en el món de la ciència i de totes aquestes classes tan divertides que hem gaudit i que esperem gaudirem també en un futur. Avui tancarà, com em diuen allò, per la puerta grande, amb un tema doncs, que pot semblar difícil, que és el tema de la renta bàsica i una història que ens explicarà, però que hi farà, esperem, de manera planera i que relacionarà amb la tecnologia, Xavi, que és el més complicat.
Ah, exacte, però per això el tenim a l'altra banda del fil telefònic, perquè ens faci 5 cèntims de tot el que acabes de desmentar, perquè ell és el nostre especialista, és qui segueix aquestes notícies no al dia, sinó al minut.
Marc Alier, Ludo, bona tarda.
Bona tarda, becaris.
S'acaba l'any tecnològic ja, eh?
S'acaba el curs, s'acaba el curs i a veure si ve la calor d'una vegada, perquè, escolta...
Això estaria bé. Ara fora de micro parlàvem amb el Ludo de que aquí el país ens ha nevat i, sí. I bé, caloreta
estiu,
diguéssim
estiu.
Que no en fa. No, però bé, tu escalfa una mica l'ambient amb un tema que ens portes avui, que ja em diràs com l'enllaces, perquè ens has dit que ens parlaries d'una conferència, bé, ens has donat una mica de mostra d'una...
No és una conferència.
Bueno, és una xerrada del TEDx.
Hi ha una xerrada del TEDx, però jo el que vaig fer va ser anar a buscar aquest senyor per parlar amb ell.
El Daniel Reventós, parlem?
Amb en Daniel Reventós. Primer tot, el que passa és que jo ja sé que fa bastant de temps que cada vegada em preocupa menys l'actualitat tecnològica, i llavors el que faig és directament me'n vaig a viure el futur. Perquè, clar, és que l'actualitat tecnològica va tan de pressa que no es pot seguir, i per tant és important doncs, començar a pensar directament en el futur i l'actualitat ja t'atraparà. Aquesta és la meva filosofia darrerament.
Sí.
Per això doncs, faig aquest podcast que es diu Cavalga el Cometa, on em dedico a buscar gent molt interessant i parlar amb ells sobre tema de futur. Per exemple, ara fa 6 mesos doncs, vaig entrevistar en Jordi Torres, que és un antic professor meu, que és un dels capos del Barcelona Supercomputació Centre, i ara, aquesta setmana passada, ens han donat doncs, una subvenció d'un pastizal que te cagues per construir un dels supercomputadors més brutos del món.
Sí, que serà Barcelona.
Exacte, del Mare Nostrum, està al costat del meu despatx. Jo som despatx del... Veig allà... És un supercomputador que està posat en una capella. Està desconsagrada, però és allò de supercomputació en terra sagrada.
Carai.
És com... És clar, té una pinta de culto satànico que t'hi cagues, no? Però, bueno, ja els vam enganxar una miqueta abans. I l'altra cosa és que vam estar parlant, també en un altre programa, aquest sí que és guru, no com jo, en Josep Maria Ganyet, que és una persona molt coneguda per aquí per Barcelona, amb temes de tecnologia, i doncs va sortir un tema que tots dos havíem sentit a parlar, parlant d'un problema que ens porta la tecnologia. Avui en dia s'està parlant d'una cosa, que és el tema del precariat o el gig economy. L'economia dels bolos. Per exemple, pot haver una persona que sap molt de fer una cosa i li paguen molt per fer aquesta cosa quan la fa, per exemple, donar conferències, i llavors, en comptes de tindre un sou, el que fa de tant en tant doncs, fa un bolo i li paguen doncs, per fer una conferència.
Vale.
Molt bé. Això està bé. Sí. Això està bé. Hi ha gent que es pot permetre la vida, guanyar-se la vida doncs, donant un parell de conferències al mes, i doncs, perfecte, o escriure un llibre, vale? O un lampista que ve i t'arregla una aixeta, també està fent un bolo i no té un sou. Llavors, hi ha una tendència cap a això. El que passa és que hi ha una versió low cost d'aquest gig economy que seria la uberització de les coses.
Uberització de les coses, vale.
La uberització, és a dir, aplicar el model Uber a tot. Per exemple, ara s'està parlant doncs, de... Aquí a Espanya doncs, hi ha aquesta empresa, el Glovo i algun altre, doncs, que paguen tenen a gent que són autònoms i que els hi paguen 4 duros per repartir menjar amunt i avall. Repartir menjar amunt i avall. Ara, en bicicleta, és una feina que són d'autònoms, no tenen cap tipus de prestació social, i a sobre és una professió de moltíssim risc, doncs, perquè vas en bicicleta per ciutats com Barcelona o Madrid.
Uh-huh.
Amb la qual cosa, això és... El que vol dir això, entre altres coses, doncs, que el món del treball està transformant-se.
Uh-huh.
El món del treball s'està transformant. Sí. Per una altra banda, doncs ja fa un temps que, no sé si ho he parlat aquí, però que ho estem parlant als podcasts que faig, doncs que el problema que hi ha és que tant la robòtica com la impressió 3D com la intel·ligència artificial o les noves tecnologies d'intel·ligència artificial que ara funcionen, doncs les xarxes neuronals i coses d'aquest estil, està previst que ocupin una pila de feines.
Yeah.
Una quantitat importantíssima de feines i que no són les feines que ens pensaríem, o sigui, així com quan estàvem parlant doncs, en els anys 60 o 70 doncs, que es robotitzaven plantes doncs, per industrials i agafaven doncs, treballadors que feien servir premses o fresadores, que sí que hi ha premses automàtiques i fresadores robotitzades, avui en dia estem parlant de que es perdran feines que fins ara doncs, estaven pensades doncs, per gent del que es coneix doncs, com classe mitja. Gent com, per exemple, advocats que tenen que editar i buscar textos, fer búsquedes de coses en textos legals, o editors de textos, gent que es dedica doncs, a editar llibres, gent que agafa notícies i que redacta notícies, feines d'aquestes que fins ara, escolta, que podíem estar fent nosaltres.
Sí.
Fins i tot es pot pensar què passa, doncs que vol dir que gran quantitat de la gent que estem a la classe mitja, en uns 20-30 anys, es considera que moltes de les nostres feines s'hauran transformat i moltes desapareixen. Això què passa?
Això vol dir que la gent perdrà nivell adquisitiu i passarà de classe mitja a classe baixa.
Bueno, o hi haurà una part de la gent que s'anirà cap a feines doncs, molt més creatives i molt més meravelloses i fantàstiques, els que tinguin accés al temps i a l'educació i que tinguin el talent per fer-ho, i l'altra gent tindrà que anar cap a feines de la classe baixa.
Sí.
I això és un problema, o sigui, en comptes de crear-se una muntanyeta al mig de la classe mitja, es pot crear doncs, com dues muntanyetes, una on hi haurà uns quants que guanyaran molts diners i molts que guanyaran molt pocs diners. Però, a més, això està connectat amb altres coses, com, per exemple, la pèrdua del poder polític.
Mm-hmm.
Actualment, els treballadors, les classes, hi ha gent, evidentment, hi ha gent doncs, que té molts diners i té molt de poder,
sí.
Però els treballadors d'una empresa tenen poder perquè tenen el poder de fer vaga.
Sí.
I aquest poder és important perquè es transforma en poder polític i és una mica font. O sigui, pensem que si les democràcies de final del segle XX estan definides, se'ls ha donat forma en bona part gràcies a tota la lluita que hi ha hagut doncs, de sindicats durant el segle XX.
Vagues
de tot tipus. Què passa quan la feina la fan les màquines que no fan vaga?
Bueno, que...
Doncs que aquest poder, clar, aquest poder es perd.
Clar.
Aquest poder polític es perd el poder de negociació. La gent precària, la gent que està agafant aquestes feines precàries, ho està fent perquè no té cap altra solució.
Sí, clar.
Què farem?
Sí.
Si tu, un noi que diu, escolta, jo és que l'única cosa que puc fer és agafar i conduir una bicicleta repartint menjar. Doncs, si ho està fent és perquè no té, ni pot demanar més diners per fer aquesta feina, ni té altres alternatives.
Sí,
doncs
està clar.
És un problema. Quin és el futur del treball? Estem en una societat que sí, gràcies doncs, a les noves tecnologies, a la ciència i a l'organització de les nostres societats, doncs, estem generant més riquesa, cada vegada doncs, tenim doncs, més esperança de vida, podem alimentar més gent, hi ha més gent al món, s'està eliminant la pobresa, o sigui, jo sempre ho dic, escolta, hi ha coses molt interessants, o sigui, cada vegada és el moment de la història on s'ha viscut, es viu més bé, però hem de pensar en què passarà en el futur i com s'organitzarà la nostra societat en el futur.
Sí.
Llavors s'està pensant en com ho podem fer, com podem organitzar la nostra societat perquè això sigui millor. Perquè sigui millor i que totes aquestes noves tecnologies, aquestes màquines que treballen per nosaltres, que d'entrada és una cosa bona
sí.
per poder fer coses interessants, ja sabeu, i m'agrada la tecnologia, doncs escolta, com ho podem fer perquè això entri a la nostra societat i faci que la societat sigui millor i no entrem en un escenari distòpic.
Sí.
Clar.
Doncs aquest és el problema que hi ha sobre de la taula. I és un problema que tenim avui en dia com a societat. Doncs llavors, un dels altres problemes que hi ha és que cada vegada hi ha més desigualtat, perquè sobretot a partir dels anys 70 del segle XX, a partir de Nixon, a partir de Thatcher, a partir de Reagan, i que arriba el neoliberalisme, doncs el que es fa és bàsicament baixar els impostos als rics. I això el que fa és que s'augmenti molt la desigualtat entre els que tenen més i els que tenen menys.
Correcte.
Si hi ha gent doncs, que té molta sort i està guanyant molts diners perquè fa unes empreses i uns negocis fantàstics, els impostos ho controlaven i ho portaven tot, doncs, redistribuint aquesta riquesa de forma que no hi hagués algú que es fes absurdament més absurdament ric.
Sí.
Això parat.
Sí, sí.
Això ara parat. Cada vegada els rics paguen menys impostos. Qui paga impostos ara? La classe mitja, que desapareix.
Exacte.
Amb la qual ens n'anem cap a un escenari interessant.
Però és que això de la classe mitja, Ludo, ho van dir fa molts i molts i molts anys, o sigui, dècades, que s'està desapareixeria. Deixant,
però s'està veient.
Sí, sí,
ara
sí.
S'està veient i, a més a més, ara s'està veient com.
I ho estem provant en carnes, que es diu en castellà, ho estem notant tots.
S'està començant a veure. Llavors, com que això s'està començant a veure, es diu, a veure, quina solució hi ha? Hem de començar a pensar solucions. Mm. Llavors, els economistes, una de les solucions que es proposa, però ja no és una cosa nova, és el tema de la renta bàsica universal.
Val.
Val.
Llavors, què, llavors per saber-ne més, jo què vaig fer? Doncs un dels senyors aquí a Espanya, que, o aquí, de la península Ibèrica, que en sap més de la renta bàsica universal, és un senyor que el seu despatx jo el veig també des del meu despatx. Jo des del meu despatx veig coses molt interessants. Veig el Mare Nostrum i veig també, de fet, i veig la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, i en la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona la veig entre dos edificis, la veig poquet, però la veig. Doncs la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona hi ha un senyor que es diu Daniel Reventós, que l'any 90, és a dir, fa 29 anys,
sí, sí,
va fer ja la seva tesi doctoral sobre la tesi, la renda bàsica universal,
sí,
que és una proposta, sí, d'organització. Així, de la mateixa manera que el Keynes, doncs, a mitjans del segle XX, va agafar i dir, escolta, anem a agafar i anem a, per sortir de la crisi aquesta que ens hem ficat després del crash del 29, que tot se'n va a la merda, escolta, anem a fotre impostos i anem a agafar i anem a donar una sèrie una sèrie de serveis socials, doncs, perquè hi hagi com un terra del que no puguis baixar, i això permeti, doncs, que escolta-la, i que l'Estat gasti diners en fer coses, i això farà que l'economia torni a flotar. I ha funcionat durant el segle XX, vale? I l'Estat del benestar, el que es diu Estat del benestar, doncs, s'ha muntat a partir d'aquestes idees, que són les que els neoliberalistes es carreguen. Però, vale, aquí hi ha un problema, vale? Per exemple, si ja pensem una persona, doncs, que està malalta, i necessita doncs, una subvenció, que sembla molt bé que se li doni. Això implica, doncs, que al voltant de tot això han d'haver-hi, doncs, una sèrie de reglaments, de gent que controli, de condicionals, per si una persona se li ha de donar doncs, aquesta subvenció o no.
Sí.
Vale? A més, també hi ha el que li encanta en el populisme, que és que algú, per exemple, estigui fent trampes.
Yeah.
Algú que digui, jo estic de baixa i estic cobrant de la baixa, però estic fent alguna feina en negre.
Sí, sí, sí.
El populisme li diu, el senyor està cobrant i l'he vist fent no sé què.
Mm-hmm.
O l'he vist a la platja prenent el sol.
Sí.
Com si pogués anar a la... És a dir, això està... Doncs, genera, doncs, primer de tot, genera com una energia molt important que necessita l'Estat, doncs, per poder administrar i gestionar tot això, intentar que es faci de forma justa i equitable, però tot això té uns costos.
Clar.
Doncs la proposta de la renda bàsica universal, que hi ha experiments per tot el món, us de veritat, us recomano, sobretot, escolteu el podcast aquest, Cavalga el Cometa, amb la meva entrevista amb en Daniel Reventós, li faig una pila de preguntes i ell m'ho explica superbé.
Però
bàsicament la idea és el següent. Identifiquem quin és el llindar de la pobresa. Que, per exemple, a Espanya, no sé Andorra, però a Espanya, ells l'han identificada com 750 euros al mes.
Val.
Aquest seria, la gent que ingressa això estaria al llindar, al límit de la pobresa.
Si tu tens 750 euros al mes, no ets pobre. Si en tens menys, comences a ser pobre.
Val.
Per tant, dius, escolta, per persona, no per família, per persona.
Sí, sí, sí.
Tu tens 750 euros al mes, no ets pobre. Evidentment, no pots fotre luxes, però, escolta, no ets pobre. Almenys aquesta és llavors, dius, escolta, anem a agafar a tots els ciutadans d'un país... I ja que en aquest país sabem, perquè sabem el que costen les coses i d'això, quin és el llindar de la pobresa, li donarem a tots els ciutadans, però des del senyor més pobre fins a l'Amancio Ortega.
Val.
Vale? A tots.
Sí.
A tots. En el Messi també.
Carai.
Vale? Tots. Sí. Tots. 750 euros cada mes.
Sí.
Això està molt bé. I llavors, d'entrada el que fas és qualsevol subvenció o ajuda pública que sigui inferior a la renda bàsica,
sí,
la deixes de cobrar.
Val.
Val.
Hi ha un senyor que diu, escolta, mira, és que té una renda de subsistència de 400 euros. No, el deixes de cobrar, però et donem 750 euros al mes. Aquest senyor estarà content. Una persona que té una pensió de viudedat de 500 euros.
Sí.
Te'n dono 750 i ens oblidem de la teva pensió.
Uh-huh.
Un senyor que està cobrant 1.000 euros de pensió.
Sí.
Uh-huh.
Doncs et donem 750 i te'n donem 250 i tens els 2.000 euros.
Val.
Ni guanyes ni perds, et quedes el que toca.
Sí.
Totes les subvencions inferiors a la renda bàsica les elimines i tota la burocràcia associada amb tot això automàticament desapareix.
Yeah.
Evidentment, això com es paga? Hi ha molts models, però principalment al principi és un de clar. Impostos.
Clar. Més impostos,
sí.
Clar.
Els que tenen, sobretot els que tenen més.
Val.
Llavors, coses interessants. Hi ha molts detalls amb això. El que hi ha en experiments, s'estan fent experiments, s'han fet experiments a països com Canadà, països com Finlàndia, països com la Índia, a Àfrica. S'han fet molts tipus d'experiments a veure què és el que passa. Però coses interessants és, per exemple, a la Índia es va fer un experiment i al començament, quan es van fer els documents d'identificació de les persones,
sí,
les dones, es va fer una zona de la Índia on hi havia musulmans, i va ser molt complicat, doncs, perquè les fotografies només les havien de fer dones, i a més havien d'anar, i anaven totes amb vel, i hi havia tota una complicació, doncs, perquè això, sent dones, doncs, amb una cultura musulmana.
Uh-huh.
Al cap de 2 anys van tornar-se a renovar la fotografia,
sí,
i les dones no van demanar que els hi fes una fotografia a una dona, i es van presentar sense vel.
Yeah.
Al contrari, anaven amb uns saris molt bonics.
Uh-huh.
I els hi van dir, escolta, per què abans venies amb el vel i ara no? Dius que ara no necessito el meu marit.
Hmm.
Perquè per guanyar-me la vida,
sí,
i per tant no tinc que fotre-li cas, i si no em vull fotre el vel no me'l foto.
Yeah.
Ah, amigo. Yeah. La gent resulta... Sembla ser... El cas de la Índia va ser molt bèstia, perquè es veu que tot tipus d'indicadors socials que es van mesurar van millorar.
Caram.
Ràtio d'escolarització, gent que va muntar noves empreses, emprenedoria, nivells de drogadicció i alcoholisme van baixar, el nivell de salut va millorar, tot tipus d'indicadors socials van millorar. De cop i volta, es sí, dona, com deia, em deia el Daniel Reventós, no es tracta de donar caritat a la gent. Quan a una persona li dones una renda bàsica universal, li dones un terra del que no pot baixar, mm, i això et dona una llibertat. Una llibertat per estudiar, per intentar coses, per emprendre, o si has d'anar a treballar per algú altre, per negociar dignament.
Mm-hmm.
Perquè si tu no pots negociar dignament, no pots negociar de manera forta amb algú com el senyor de Glovo, que et diu, escolta, mira, et pago 6 euros l'hora perquè vagis a repartir bocates amb una bicicleta.
Uh-huh.
Perquè tens una cosa millor que fer.
Sí.
I de cop i volta, les coses canvien.
No.
Per acabar, hi ha una cosa molt interessant, i és una teoria política, teoria de ciència política, que és la finestra d'Overton. N'heu sentit a parlar, la finestra d'Overton?
No.
Molt.
No.
La finestra d'Overton és una teoria política, és una manera d'explicar, és a dir, en el discurs públic que fa referència a la política, hi ha una finestra,
sí,
de les coses que es pot parlar. Val?
Sí.
Es pot parlar de les pensions, es pot parlar de la violència de gènere, es pot parlar de banderes i de nacions, es pot parlar... Com que sigui,
sí,
hi ha una sèrie de coses. Hi ha una sèrie de coses que no toquen.
Yeah.
Per exemple, avui en dia es pot estar parlant... doncs, va haver un moment, doncs, ara fa uns anys, on la possibilitat, doncs, de que les persones d'un mateix sexe es casessin va entrant a la finestra d'Overton i vam tindre un debat sobre això, i a països com Espanya les persones del mateix sexe es poden casar.
Uh-huh.
Aquest debat no existia l'any 70.
No.
Era absurd.
Sí.
Era absurd. O sigui, de fet, ja no es podia, no es podia admetre que fos. De fet, Anglaterra estava penalitzat. I aquí segurament també, perquè l'adulteri s'ha,
sí,
penalitzat, en sembla, a Espanya,
sí,
durant l'època d'en Franco. No es podia divorciar.
Sí.
De cop i volta, arriba als anys 80, ara et pots divorciar. Ah, molt bé. I a més no passa res. Hi ha un moment que la meva mare, quan era, quan els primers anys quan jo era petit no podia obrir un compte bancari sense permís del meu pare.
Sí.
O del seu pare.
Sí.
Doncs, de cop i volta, aquestes coses entre el finestre d'Overton, se'n parla i es poden resoldre. Ara ja no hi ha. Ara ja està completament fora. I, dones, les dones haurien de tindre el permís del seu marit. Això, si aquest permís, aquest debat s'ha de tindre a altres països, a Marroc o a altres llocs, no ho sé. Però hi ha un moment que una cosa entra, es pot discutir i a partir d'aquí es pot fer anar.
No.
El tema és el següent. És important que fer coses, jo crec, que és important que coses com les que estem fent ara en aquest moment, nosaltres aquí els becaris de Ràdio Andorra, és important començar a parlar de solucions com la renda bàsica universal, que potser no és la millor solució, però començar a pensar solucions de
ja és
com
molt.
Hem de resoldre els problemes que ens venen. Sí. Que són problemes que no venen de la tecnologia, sinó de com ens estem organitzant la societat. Jo crec que el principal problema és el liberalisme, que no està redistribuint la riquesa, i això fa que hi hagi una sèrie d'efectes adversos. Però la tecnologia tindrà, com sempre, un efecte accelerador de les coses. Però, a més, la tecnologia també genera una riquesa fantàstica perquè puguem agafar i eliminar la pobresa. Penseu que en un país que elimines, que introdueixes una cosa com la renta bàsica universal, elimines la pobresa de cop.
D'un cop. Un minut, Marc.
Imagineu-vos tots els problemes socials que podem agafar i eliminar només eliminant la pobresa. Problemes de malnutrició, de problemes escolars, de gent que no acaba d'estudiar. Una persona, perquè per exemple, hi ha gent que quan tenen 20 anys diuen, ai, si jo hagués pogut estudiar, però ara no puc perquè tinc que treballar, tinc que buscar-me la vida. No passa res. Tens 20 anys, torna a estudiar. Què necessites? Tornar a primer d'ESO? Torna a primer d'ESO, no passa res. Pots fer-ho. Podem resoldre moltíssimes coses. És important parlar-ne. Jo, de veritat, us demano, l'entrevista que li vaig fer a en Daniel Reventós, em sembla que em va quedar molt bé. No és una classe meva, és jo preguntant-li coses a un senyor que en sap moltíssim i que ho sap explicar molt bé.
Ara ho enllaçarem, recordeu, a cavalgalcometa, perquè
cavalgalcometa.com.
Ara ho enllaçem a xarxes de becaris perquè tothom ho pugui escoltar amb tranquil·litat. I
com més gent en parlem, doncs
millor.
Més a prop de la finestra ho podrem agafar i embotir.
Clar.
I a un país com Andorra seria fàcil, perquè sou poquets i potser ho podeu endreçar fàcil.
I tant. Si més no, ho provarem.
Escolta, és que si ho feu, encara vinc, eh?
Encara esperem que vinguis, tant de bo que sigui aviat, eh, Ludo?
Fa molt de fred aquí dalt.
Oh, això sí. Però escolta, hem dormit molt bé a la nit.
Això sí.
Ludo, se'ns acaba el temps, però cada any t'ho diem. Evidentment, fas un esforç perquè vas de bòlit, ets una persona que ja tothom sap, els oients. Doncs tens mil històries, estàs en mil llocs i també tens temps i arribes de tant en tant aquí a Ràdio Nacional i tens uns minuts pels oients. T'ho agraïm eternament. Et desitgem, evidentment, un grandíssim estiu, que siguis molt feliç, que et carreguis les piles de salut i que l'any vinent esperem alguna de les teves trucades tecnològiques, que serà sempre un plaer escoltar-te.
Ja hi podeu comptar.
Que bé.
Gràcies,
doncs una abraçada molt gran, Ludo, i fins aviat.
Una abraçada.
Una abraçada, bon estiu.